Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Fa 30 anys que Paul Simon, la meitat del grup del Simon & Garfunkel, celebrava el seu 30 anys en el món de la música i ho feia amb un seguit de concerts a Nova York, va fer una pila, on es van retrobar, per cert, amb el seu excompany de grup, Art Garfunkel. En aquell moment eren amics. Sí, Harkel va dir, però aquests dos no eren amics, amics. Clar, què passa? En aquell moment eren amics i ara...
I de tant que es van...
Digues.
No, que anava a dir tant que es van acabar tocant ells mateixos.
No, home, però... no. Sí, van trencar peres. Van trencar peres. Oh. I ara mateix, bueno, res de coses boniques. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, tarda de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Com esteu,
molt
vosaltres?
Bé.
Marta Harkel, la sotsdirecció.
Bona tarda.
Figueres, hola. Bona tarda. I avui, per favor, Sandra Gómez, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Molt contenta d'estar aquí avui amb vosaltres.
Avui és de fabricació pròpia.
L'hem robat.
Sí. Bueno, robat. Clar, ella va sonant durant la fabricació pròpia, és veritat que va sonant
sí,
els punts horaris.
Els butlletins informatius, sí, estic
però,
aquí.
Però avui hem dit cap a dins.
Avui cap a dins. Sí, anem a provar. Canviem una mica de registre avui. Una estona. Sí.
Estàs còmode? Necessites alguna cosa?
No, jo molt còmode. Sí. No, tot perfecte. No,
tu demana, que parem màquines aquí. I deixem l'estudi en blanc per anar-te a buscar el que necessitis.
De moment perfecte.
A tu t'agraden els Art & Garfunkel?
Art & Garfunkel? No els conec gaire. No,
ara Garfunkel és un, i després està el Paul Simon.
Val, separat.
Per separat, t'agraden més o plegats?
No els conec gaire,
ai,
t'ho he de dir. O sigui, jo sóc potser d'una altra generació.
Ja hi som, la joveneta.
Sí, ho sento, noies.
Jo he de dir que me'ls van regalar quan no eren de la meva generació, també, vull dir que no us penseu ara aquí. Però me'l va regalar el meu primer noviet, que teníem 14 anys.
Ui!
I saps aquells noviets que com a molt vas al cine i et toques la cuixa, ja està.
Sí.
Doncs me'l va regalar perquè era el meu aniversari i li va dir, mama, no sé què regalar-li a la nena aquesta.
No,
i la mama va decidir regalar-me un CD d'aquests parell que quan me'l va donar vaig pensar, però qui són? No, vaig dir que està bé, van sonar bé, però jo m'esperava un CD dels Backstreet Boys, el de l'època.
Una altra cosa, sí.
Simon & Garfunkel, tots uns clàssics. Anem a repassar l'altra meitat del programa, la producció Nuri Francisco i en Ferran Capdevila, a la vida, no ho he dit bé, ja ho sé, a la vida pràctica, la interpretació simultània, Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i la Paula Moreno, ella, tota sola, a l'univers sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Tinc un genoll postís. Per Setmana Santa vaig trencar 2 vèrtebres, la 2 i la 9, la lumbar 9, 5 costelles trencades, el pulmó foradat, la clavícula trencada. He tingut congelacions, però guerra.
Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que d'aquí repassarem l'altra actualitat. Sandra, bé,
La Sandra no se sap la coreografia.
No m'ho sé, això m'ho he d'ensenyar, no? Sí, ja, si jo vinc aquí, he d'anar aplaudint.
Exacte.
Val, perfecte.
Sí, no té molt, cap avall. Tu deixa't portar. Avui repassarem, com sempre, el dia, però després farem la digestió. Ai, aquesta digestió, Marta Harkin,
sí,
què la farem avui?
Interessantíssima. Amb el Nil Rider,
tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, parlarem de campanes, perquè se celebren aquestes segones jornades de campanologia Vivos Voco.
Ui, això m'interessa, eh? Home. Faràs la digestió un quart, un quart de quatre. Sí. Bueno, us estaré ben atenta. A més, també tindrem avui a la Maria Bascompte, que ens parlarà de salut mental. Us en recordeu que dimarts passat va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. Mm. Avui la Maria ho recuperarà i també ens parlarà de com ha evolucionat darrerament el seu tractament en els centres d'atenció primària catalana. Un dimecres en què farem el cafè, ai, aquest cafè, de les 4 amb... L'actriu Mireia Portes.
Oh, l'actriu
Mireia Portes.
De caro fan incondicionada.
És boníssima.
Tot el que ha fet.
És que si a més té un talent innat i sobrenatural damunt de l'escenari, ja no us dic com a persona. Sí? És meravellosa.
És que està nerviosa, la Mercè. Que... No la posis nerviosa, no, que ja ho està.
No, hola. Doncs
els seus peus. Arribarà la Mireia Portes i m'estiré.
Posarem la catifa.
No, m'estiraré jo com a catifa perquè passi per sobre.
Mireia Portes, que estarà acompanyada de l'actor Ricky Mata. Són els protagonistes del musical del moment, The Producers. L'últim espectacle d'Àngel Llàcer i Manu Guix, una comèdia musical que Harkins transporta a l'època daurada de Broadway. Mm. Que podeu veure, atenció, fins al 7 de gener. Encara esteu a temps.
Ens va encantar.
Ui, molt. Al Teatre Tívoli de Barcelona. Parlarem amb ells dos, amb Mireia Portes i Riqui Mata. Això serà el cafè de les 4. I a quarts de 5, avui és dimecres, per tant toca parlar de pantalles, amb l'Helena Neira i l'Olga Vallejo. Aquesta setmana s'ha celebrat els 100 anys de la factoria Disney que es va crear i per això ens porten avui les millors sèries d'aquesta plataforma. Avui revisarem doncs, a Disney Plus, a la plataforma que té grans sèries com aquest Assassinatos o l'Assassinatos en este edificio. No sé si vosaltres l'heu vist, que fins i tot és un podcast, Candela.
No, vull dir, és que ara m'esteu descobrint un món que no puc deixar de llegir el guió perquè l'expliquis, perquè...
Clar, mare de Déu. Doncs és una de les... De debò t'ho dic, eh? L'Helena i l'Olga en parlarem, eh?
Entenc que va d'assassinats en un edifici, no?
Ah, sí.
I ja està. I tot comença per un podcast.
Anava a dir que no comencés pel porter, però m'agrada més que sigui per un podcast.
Totes aquestes, no coses, aquestes coses d'assassinats a la Candela li agraden.
Sí. Bueno, i ho explica bé.
Sí. Jo només els puc llegir, perquè no em posis en una escena del crim que vomito només de veure alguna cosa. Però llegits... Ja m'agrada més. Gràcia tampoc seria la paraula, però...
No t'interessen, Cuc, sí. L'escoltes.
Aquell Cuc que quan veus un accident sense voler frenes...
Sí.
Doncs jo, si el veig, no freno, perquè marxo, perquè no m'agraden
no
gens.
No t'agrada.
Però llegit, m'aturo.
T'atures. Doncs us heu de quedar amb vosaltres. Sí. Avui, a la Fabricació Pròpia, a quarts de sis parlarem... A quarts de cinc, amb l'Helena Neira i l'Olga Vallejo. Ja porto un...
A l'hora que vulguis, Mercè. Sí.
Quedeu-vos tot el programa.
Tu manes.
Exacte.
Sí. I la Pi Bernat, que avui ens demanarà la paraula herba. I la taula de diàleg, avui, amb Aleix Cabrera, Guillem Figuerola... Ai, la nostra Maria Antònia. Oh! Que avui no fa campana, i vindrà.
Molt bé.
Maria Antònia Balla.
Porta una setmaneta?
Sí.
Pregunta-li.
Simpàtica.
Sí, perquè penja moltes històries al WhatsApp. Saps les històries de WhatsApp?
Home, l'estat de WhatsApp.
L'estat de WhatsApp que tens històries de la gent.
La Mercè és addicta, eh?
Doncs la Maria Antònia fa furor a les històries de WhatsApp.
Jo crec que la Sandra...
Jo és que el tema històries de WhatsApp no ho portem gairebé la nostra generació. O sigui, no ho posem.
Què vol dir?
No pengem històries de WhatsApp.
Però clar, hi ha molta gent que ho fa.
La gent més gran.
Sí, sí.
Bueno, jo ho he comprovat. Els pares...
Gent.
Gent més...
Jo tinc gent. Gent random que...
Sí, pot ser.
Clar, són tots els contactes de WhatsApp.
I tu preguntaré a Maria Antònia perquè...
Què has fet aquest cap de setmana?
Una feina...
I preguntarem això abans d'arribar a les 6 de la tarda. Harkins.
Oi, oi, oi.
Ai, 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 encara hi havia gent
per cert,
a la
confirmo que totes les històries ara mateix que tinc de WhatsApp de gent que n'ha fet són majors de 40.
Allò que dèiem.
Sí, confirmem.
Jo no passa res.
Jo haig de dir una temporada.
És el WhatsApp de la gent, ai, perdona, Instagram de la gent a partir de 40 anys, no?
Jarqué.
Què dius?
Diguem-ho tot. Tu ve una temporada que també hi jugaves, d'aquests
estados. Sí, no, i és veritat que és molt addictiu, perquè quan veus el cercle blau, quan entres a WhatsApp, és molt difícil no premer-lo. Sí, és o no, Mercè?
Sí, és veritat.
Estàs amb mi?
Jo sí, 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 sí. Per cert, realitat paral·lela avui. Què tindríem? Perquè parlarem del que per tu és el titular sense cap ni peus del dia, Jarqué.
Sí, i és que Amazon se salva de la taxa Amazon a la ciutat de Barcelona. La taxa Amazon, us preguntareu què és.
Què
doncs,
és?
Mireu, una taxa municipal que s'hauria d'aplicar a operadors postals, com ara Amazon, Correos Express, Seur, DHL i UPS. D'acord? És a dir, aquesta gent que va per Barcelona ocupant molts carrils, perquè ara la venda online, això està de moda, i ho venen tot, i furgoneta amunt, furgoneta avall. Què passa? Doncs que els carrers estan saturats. No es pot circular.
Enfadada, eh?
Total, que Amazon... Al final es veu que sembla que no l'haurà de pagar, aquesta taxa Amazon, que es diu així. És que quin sentit
té? No, és que estàs molt enfadada, ja sé per què estàs enfadada, perquè la Marta, qui ho la veus, és una fitipaldi amb la moto, i el carril bus és el seu
carril. És meu, el carril bus.
I on aparquen aquests, per norma general?
Clar.
Doncs en carrils així...
És veritat. I obren la porta, moltes vegades sense mirar, que tu vas amb la moto a 320...
Ui, és perillós.
I s'ha d'anar en compte.
Quina moto més trucada tens, tu, 320?
Els radars ni em veuen. A veure, parlem una mica més d'aquesta taxa Amazon. Un import pensat perquè les plataformes de venda online, com ara, com dèiem, Amazon, que com sabeu fan la distribució, i ara ho comentàvem en furgonetes, paguin a l'Ajuntament, en aquest cas de Barcelona, per dues coses. Primer, per ocupar espai a les vies i també, important, doncs, per garantir un marc més equilibrat en la competència amb el comerç urbà que encara articula els barris. Estem parlant, doncs, ostres, de limitar una mica, frenem una mica els peus al comerç electrònic per salvar, com dèiem, el petit comerç de proximitat. D'acord? Més o menys ha quedat clara d'aquella
bastant. Sí, sí, sí.
Una iniciativa que es va aprovar durant el govern de Colau i que ara Amazon, sorpresa, ha trobat la manera d'esquivar, al·legant que ells, doncs, no són transportistes. L'Audiència Nacional considera que les filials del gegant americà no són operadors postals. Per la patilla.
Clar, perquè ells tenen la seva plataforma de venda. Ells venen, però després tenen el transport, no? Clar.
I és que els rics sempre guanyen. Els rics sempre guanyen. Si Jeff Bezos, que recordem és el CEO d'Amazon, és a dir, el mandamàs d'Amazon, és capaç d'enviar turistes a l'espai, no ens hauria de sorprendre que aconsegueixi també esquivar aquesta taxa municipal de Barcelona, que això per ell és res, són les obres.
Fàcil.
Amazon, que segueix, per tant, imparable en la seva missió de destruir el comerç local i de proximitat, i pel camí, deixeu-me dir que també ha deixat enrere gegants del comerç intangible, com ara, per exemple, la Teletienda.
Home.
Recordeu? La Teletienda, a més d'una de les grans perjudicades del creixement d'Amazon, era el programa estrella, us recordareu, de les matinades televisives, en el prime time dels que en aquella època doncs sortíem de festa.
Sí, si venien joies
de tot el que vulguis.
Però encara es fa, no? Una mica o no?
Però no estarien els seus moments gloriosos.
Això és veritat. Això és veritat.
No és l'època d'or de la Teletienda.
És veritat.
Sí que és veritat que un dels productes estrella, per exemple, era la batamanta, que es va posar molt i molt de moda, però la batamanta no va ser l'única que ho va patar en el seu moment.
Jo només devia veure el tema de les joies, perquè arribo a veure la batamanta i truco.
Et tornes loca. Ah.
Divertida, la batamanta.
Mireu, hem parlat de joies, la candela, la batamanta, jo avui us presento, atenció,
Què? Què més hi havia?
L'Slap Chop.
Hola, soy Vince con Slap Chop.
El que hem sentit és l'anunci de Teletienda de Slap Chop.
Sí, ara ens explicaràs què és això.
No mireu el guió.
No.
A la imatge d'aquest anunci de Teletienda hi veiem un home que pel to podria ser un profe de spinning.
Sí. Tu t'agraden els profes de spinning, eh?
Però sabem que no ho és perquè va amb un davantal. Va amb davantal i posa Slap Chop, perquè està promocionant un producte.
Només va amb davantal?
No, home, va vestit, però a més d'un davantal que posa Slap Chop, perquè és el producte que està venent.
Aquí el pit, no?
Jo avui us vull preguntar, què creieu que és...
Un Slap...
Quin producte creieu que és l'Slap Chop? Què fa?
L'Slap Chop.
L'Slap Chop.
Jo ja mira el guió.
Pel Chop... No, jo et prometo...
Tu ho has mirat o no?
No ho he mirat. Pel xop...
Jo tampoc ho he mirat.
Alguna cosa d'aigua?
Però no se m'acudeix què pot ser. Què pot ser?
No. Jo estava pensant en una espècie de flotador.
Tenim un senyor amb davantal que ens parla de les lapchops.
Ah, davantal. A veure, un moment. Davantal. Ha de ser alguna cosa de cuina. Aquí dones
una pisteta.
Una cosa de cuina.
Xop, xop.
Una màquina de cuinar. Un talla...
Ungles?
Mira, saps què venien molt? Potser estic tirant de record de tornar
tira,
un dissabte a la nit, eh? Però aquelles màquines que de sobte et tallaven els ous superràpid, saps?
Sí.
Que et posaves un ou dur i feies... Ah, i te'l deixaves.
Has dit ous, Candela?
Ai, Déu.
Deixem que el Vents, amb les seves pròpies paraules, ens expliqui què és això de la Slapchop.
Hola, soy Vents con Slapchop. Esto te va a... fascinar. Odias hacer ensaladas.
Sí.
Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira mi huevo. Un golpe combina diferentes cosas. Ahora tu vida está más excitante.
Ahora tu vida está más excitante. Ho heu entès o no, això? Sí, aquest anunci boig.
Ens ha costat, però sí que ho heu entès. Però què és realment?
A veure, tenim la imatge aquí al guió.
Jo he sentit un ou, entenc que alguna cosa... Sí, no, ensalades.
No. Sí, però ensalada, però això és una cafetera.
Ara que veig la foto...
No.
Sembla una màquina de... saps de fer hamburgueses? Allò que hi poses la mandonguilla, apretes i et surt una hamburguesa.
Sí.
Doncs, és que aneu molt bé.
Ah. Sí?
La Slapchop és un estri que, com sentiu, funciona a base de cops. Ja sentíem el Vents... És una picadora manual amb un compartiment pels aliments a la part inferior i a la superior una mena de pulsador, sabeu, com els concursos, que si es prem de manera repetida, saps? Doncs acaba picant cogombres, pa i fins i tot ous, com sentíem en Vents. Sí. És a dir, ho picava tot.
Entenc que ho posessin a altes hores de la matinada, perquè és l'estat correcte que necessites per poder portar aquesta velocitat.
Revolucionadíssim en Vents. Hem parlat de la teletienda, però no era l'única competència que tenia el comerç local i de proximitat als anys 90. A veure, igual que la teletienda, la tienda en casa segueix viva, no ha baixat encara la persiana. M'agradaria saber, per altra banda, el volum de vendes, que això ja és un altre tema. La tienda en casa comptava ja als anys 90 amb un ampli ventall de productes, entre els que hi destacaven productes de neteja que promocionaven, això sí, exclusivament dones.
Mantener la casa limpia y sana no es ninguna tontería. Y elegir el producto de limpieza adecuado no es tarea fácil. La mayoría de las veces no son tan eficaces. Pero hoy vamos a ver un producto que os garantizo que funciona. Un secreto sueco, el sistema de limpieza de la Mopa Stan.
Per què posa aquest to així?
Sí, vull dir...
Aquesta dona, a més d'estar lleugerament ofegada, la presentadora ens parlava d'una forma molt estranya d'aquesta meravella arribada directament d'Escandinàvia, que és la Mopa Star, que segurament que els d'Ava doncs, l'utilitzaven, perquè eren suecs, vull dir, ja ho deien, que això era una meravella sueca.
Els stars,
sí. Home, és que eren ells, és que ho haguessin hagut de promocionar ells.
És que saps per què es deia Star? Perquè tu passaves la Mopa Star i després tot brillava com les estrelles.
Però és que tal qual, era així, Candela, que el tens.
Ai, no vulguis saber.
Ens hem oblidat de dir que una de les característiques d'aquests anuncis són els testimonis. Que traduït al llenguatge d'Amazon d'avui serien les ressenyes que podem llegir quan tu et compres un
producte. Jo sempre les llegeixo, eh?
Home, és importantíssim. A més a més, de vegades et fas un tip de riure.
Sí.
Perquè veus que allò no té cap ni peus. Aquests testimonis són persones, en aquest cas una dona, clar, perquè a veure, estem parlant d'una mopa, per tant, només poder...
Què vols dir que són persones?
Que han provat ja el producte.
Ah,
és
clar.
A dir, ara escoltarem una dona que ja ha provat
la Mopa Star
aquesta, sí. i ens dona, de forma totalment desinteressada i espontània, la seva opinió.
Espontània.
És fantàstica.
Ja se sap que la qualitat sueca difícilment et decebrà.
Se semblava dir... molt a la primera, no?, de veu.
Clar,
és la mateixa.
És que és la mateixa, clar.
Aquest de la Sandra, ja l'ha pillat, eh? La mateixa.
Clar, seria, per altra banda, a més de ser la mateixa presentadora, una ressenya molt breu, però convincent. A veure...
massa breu.
A mi em fa dubtar també que, tractant-se de la Mopa Star, digui que és fantàstico. en lloc de Fantàstica.
Ah, vols dir que van agafar el tall d'algun altre producte?
Que no sigui això, que no sigui que aquesta dona es referia a algun altre producte, com ara l'Slap Chop, que tindria, encaixaria molt més, per qüestions de gènere. Hem parlat de la tienda en casa, de la teletienda, però hi ha més víctimes col·laterals d'aquesta supremacia comercial d'Amazon.
Lo que te inspira en eBay.
eBay, recordeu aquelles subhastes a contrarrellotge per aconseguir el millor preu del producte que desitjàveu?
Jo era molt fan.
Ho havíeu fet? Jo no ho he fet mai.
Sí.
Ah, sí?
Sí, però...
Sí,
t'hi jugaves la salut, això.
Hi havia un preu de sortida, com tota subhasta, llavors tu podies anar apostant, hi havia un temps, és a dir, aquest producte acabarà de vendre's en 2 dies. I durant 2 dies, tothom qui era subscriptor d'eBay i li interessés aquell producte, anaves apostant, podies apostar un 0,1 cèntim, és a dir... Què passa? Que també hi havia l'oportunitat en alguns productes de compraria pel preu que deia, o sigui...
Per l'última...
No, és a dir, això costa, ho poso a la venda per 0,50 cèntims, per dir alguna cosa, d'acord? I hi haurà 2 dies i el millor postó. Però també, si ho voleu comprar ja per 5 euros...
Endavant.
I clar, llavors podries
comprar.
Encara tinc compte, eBay.
Doncs mira, interessant, hi havia gent que hi dedicava 24 hores al dia.
Home, que això perquè enganxa.
Sí. La companyia, per cert, es va fundar l'any 1995 i no sé si sabeu quin van ser... no crec que ho sapigueu, potser Candela va ser tu. El primer producte que es va vendre a través d'aquesta plataforma...
No,
un punter làser trencat, que això a l'època també es portava molt, als anys 90. Trencat?
No entenc res.
Aquest és el dubte.
Potser el van vendre molt baix, de preu. És el que us deia, que tu pots dir, mira, m'ho trec de casa i encara em donaran alguna
cosa. Mira, això és el més barat, el primer que es va vendre. El més car, un megaiot de disseny. L'any 2006 es va vendre per 168 milions de dòlars. Clar, esperem que qui el comprés estés a casa seva quan li arribés el paquet, perquè si no tindríem un problema.
Sí, però jo no vaig pujar per l'iot.
D'això, però ja en fa gairebé 30 anys. Des d'aleshores eBay ha anat molt a la baixa. Mireu, això és veritat, mireu si eBay és poc popular, que quan he fet la cerca m'han aparegut resultats d'eBay. d'eBay Llanos. Els buscadors ja no saben ni de què estem parlant. Mentrestant, Amazon segueix, com dèiem, imparable, comandada per Jeff Bezos, l'altra cara de la moneda del mal, al revers ja sabeu que hi tenim l'Elon Musk, i que, com dèiem, sembla que aconseguirà esquivar aquesta taxa Amazon i, per tant, seguir repartint en furgoneta per la ciutat sense cap mena de trava. Bezos, que, per cert, deixeu-me dir, notícia d'última hora, la coneixíem fa poques hores, s'ha comprat una segona mansió a l'illa de Miami Beach, coneguda com el búnquer dels multimilionaris, i n'ha pagat atenció. Digues.
No, és on viu Zuckerberg, també.
Segur. Tots viuen allà.
Tots viuen a milles.
N'ha pagat ni més ni menys que 79 milions de dòlars.
És fantàstic. Doncs mira, cap a Miami Beach. Ui,
què passa?
Posa l'antena. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Un concepte.
Clar, és que és mig carrer aquestes hores que hi ha gent que potser està dormint i no, és
una alarma. Surt, què sortegem?
Com que ara hi ha alarmes cada 2x3 nuclears que t'avisen en els mòbils...
No havia de sonar avui, a 3
sí, avui. Sí, ja ho hem dit. Clar, que tu que estaves allà picant com...
Ha sonat?
Però és que no ha sonat. No ha sonat a ningú.
Però us ha sonat a vosaltres.
A mi no.
Perquè avui Barcelona no és.
Ah, veus, és una altra
zona.
Sort de la Sandra. Sort de la Sandra, que la tenim aquí. A veure... Clar, és que la Sandra Gómez, a banda de donar-nos aquestes pinzellades d'actualitat, que ja està bé que ens recol·loqui, Sandra, de què ens vols parlar avui? Perquè em sembla que ens portes música.
Sí, avui vinc a parlar-vos una mica de música, perquè ja és dimecres, no?, i estem a Equador de la setmana, però el pitjor ha passat, però encara queden 2 dies per arribar divendres, per tant, vinc a portar-vos aquí una secció que ens animi una mica, no?
Això
que
sí, està bé, sempre
ens porti una mica de ritme, energia. No sé si vosaltres sou molt de música, d'escoltar molta música.
Normal.
No ets d'aquelles que tot el dia vagis amb els auriculars
No.
Quan vas al transport... Tu vas transport públic...
Sí, però t'he de dir que tinc Spotify Premium, a diferència de...
Va, ja està. Ara ho has de dir.
A diferència de la Raga, que encara ha d'escoltar anuncis...
No,
i això per la
però a mi m'agrada.
T'agrada escoltar anuncis?
Sí.
No, home, no.
Ja, sí,
perquè encara no has provat a l'Spotify Premium, perquè quan el proves ja no pots sortir d'allà.
En fi.
Jo sóc bastant d'aquestes d'anar tot el dia amb la música, el tren, al carrer... Jo surto d'aquí i ja vaig amb els auriculars. I llavors també em passa molt que acabo ratllant molt les cançons.
En bucle.
En bucle, després ja no les puc ni veure.
Això és molt de gent d'una altra època.
A mi també em passa.
M'he tornat. Com que ens ha dit que només començar el programa.
Sí. No, és veritat. I de vegades el que m'agrada és mirar els tops aquests 50 sí, d'altres sí. països, així descobreixo noves cançons i...
Bé.
Per canviar
bé.
Una mica, no?
Explorar.
Sí, a explorar, exactament. Llavors, avui us he demanat col·laboració.
Ah, això era el que ens havies
demanat. Era per això la col·laboració. I els he demanat aquí, a elles tres, que diguessin un país per escoltar quina és la cançó que ara mateix sona més en aquest país, perquè així descobrim també nova música i ja sortim una mica d'aquestes cançons que sempre al final estem...
Sí, perquè si no les ratllem.
No, entrarem en bucle amb les d'altres països.
Sí, això, l'acabes avorrint i
una altra pista de ball.
Ara passarà això. I Mercè, tu mira, tu m'has triat, recordes quin país has triat?
Brasil.
Brasil, per què? Per algun motiu en especial o no?
No, perquè és el...
Explica-ho, Mercè.
Sí, sisplau.
Explica-ho del brasiler de l'altre dia.
Ui, mira, no, a veure, Brasil, per què Brasil? Perquè ens has preguntat, primer país que et vingui al cap, Brasil, perquè és el primer destí que m'agradaria anar, ara mateix.
Ah, per això no? És, no?
Hi heu anat o no?
És que no sé per què expliques això, però no m'ho va passar l'altre dia.
No et facis cas.
Aquí m'he perdut, eh?
Tira. Brasil, que el porto al cor.
Brasil. A mi també m'agradaria molt anar a Brasil.
Però Brasil és molt gran, noies.
Anem-hi.
Una part de Brasil.
Tot.
Tot, amunt i avall.
Rio, no sé què més.
Bueno, ha de ser bonic, ha de ser bonic.
I tu t'imagines quin tipus de cançó és així la més escoltada a Brasil?
Bossa nova, no? Una mica de...
Una samba.
Sí, una samba de Janeiro.
Ara sortirem.
Jo li posaria alguna cosa més trapero.
Més trapero?
Sí, un rotllo més així.
Trapero?
Sí. No sé per què.
Ara ho veurem. Mira, la cançó més escoltada es diu Let's Go For.
Ah.
I col·laboren molts artistes. Són 11 persones les que canten en aquesta cançó, tenen tots noms molt estranys, que DJ, GBR, IG, Ryan, SP... Bueno,
brasilers.
Si te'l dic tots, no acabaria mai. I anem a escoltar a veure com sona aquesta cançó i comentem. Té mulher que no depende de homem, problema delas. Um brinde que depende, subo baixo, boto nelas. Essa é minha vida, tem várias amigas que não liga de ganhar um presente. Eu de Pami, XL, Vissolo. Toda delicada com sabor.
Té un punt Bad Bunny,
però... No?
Sí,
no.
Però
jo crec que tu t'has encertat més,
però millor,
Millor,
no? M'agrada més.
Millor que Bad Bunny.
Sí.
Que Bad Bunny té molts fans, però també té molts...
No entenc la lletra, perquè Bad Bunny... Entenc la lletra i em quedo tiesa.
Llavors tampoc se l'entenc gaire, el Bad Bunny.
I el que entens, dius, què estàs explicant? Exacte. Llavors aquí prefereixo ja no entendre-ho.
No sabem què estan dient aquí, potser estan dient coses que millor no saber.
Però és que no sabem ni els noms. Davi, Luqui, Don, Juan, Cadu, GH... Dosset, Traplaudo.
En cou.
Companyia, sí, perquè no hi cau.
Però quina decepció, ja. Però si al Brasil només escolten Don Samba i Bossa Nova, no? Home.
Això creiem, però ara hem comprovat que no.
I aquestes sardanes, i aquestes sardanes.
Em vas a parar. Què més?
Candela, a veure, tu...
Ah, la Candela. Ai,
jo he triat... Bueno, al final m'has dit uns quants països i he acabat triant jo, però...
Sí, perquè jo he dit... Crec que he dit Xina...
És que Xina no tenia top 50 i dic, canviem.
He dit Sud-Àfrica.
Bueno, també s'hagués estat interessant.
Sí, d'aquell noi sud-africà.
Sí, aquell de l'altre dia.
L'amic del brasiler.
Exacte, que anàvem junts.
I després crec que he dit Islàndia.
Exacte. Sud-Àfrica tenia llista, però Sud-Àfrica, la cançó més escoltada, era una cançó sense lletra.
Ah, bueno, musical.
Sí,
de karaoke.
Dic, canviem, perquè així podem comentar més.
Quina cosa més rara, no?
Sí, jo he flipat avui descobrint aquí les cançons més escoltades, perquè algunes no me les esperava. Al final he triat Islàndia.
Molt bé.
I l'escoltem, a veure què us sembla.
La Björk.
És cançó eurovisiva.
Molt.
Molt.
Mira, Candela.
Heu tingut telepatia.
Sí.
Però Islàndia no va? Sí que va.
Sí, tant. Sí que va. A mi em recorda molt una cançó que vam presentar un any, fa dos anys o així, Islàndia.
Sí.
No me'n recordo qui era el cantant, no me'n recordo com es deia la cançó. És que miro Eurovisió aquí.
Home,
esperant màquines.
Història, clar. S'ha de mirar, sí.
El dia d'Eurovisió et quedes amb els amics i fas una
pizza. És el pla de cada any. I a mi em recorda molt, no me'n recordo com es deia la cançó. Ara tu, Marta, saps quina és, perquè...
Sí, a mi també, que eren com uns nois disfressats, sempre van disfressats molt estranys, els dels islandesos.
Sí, té una retirada, aquesta cançó.
Però, escolta, jo aquesta te la compro, eh?
Sí, molt millor que la del Brasil.
Tot el tren escoltant aquesta cançó.
Ah, mira, veus? L'acabarà ratllant.
A mi la del Brasil també. Jo aquestes dues, jo em compro les dues.
També t'ha agradat.
Sí, hi ha moments per tot.
Per cert, diem que la cançó es diu Esquina i és de Patrick i Luigi.
Esquina en castellà?
Esquina amb S-K.
Sí, molt bé. I la Harke, què?
Bueno, la Harki, clar, m'ha dit Azerbaijan
sí, tampoc. Ai, tampoc.
No tenia llista,
estic
jo.
Estic totalment obsessionada.
Era aquell noi de la set d'Azerbaijan sí. que anava amb el brasiler
ara.
Anava amb l'islandès.
Venint slop chops.
Ara meva.
Doncs finalment, no, Azerbaijan no. Uh-huh. M'has dit, tria un altre país que doni joc.
Sí,
no sé si dona joc o no, però a mi m'ha sorprès perquè a Noruega, a Bèlgica i a Àustria, la cançó Top 1 és la mateixa.
Uh-huh.
I ara us sorprendrà, bueno, crec que us sorprendrà la cançó que és, perquè primer l'escoltem i ara us posem més en context.
No sé a dónde voy.
Dius,
no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy.
A mi aquest noi em sona.
Tu te la sona?
Sandra?
Sí, jo l'he ratllat molt, ja, aquesta cançó.
Ah. No, no, a mi em sona la veu d'ell.
És l'Abra Mateo?
No, 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 no.
No, 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 no ho endevinareu.
Digues, no, digues el nom.
Àlex Ubago.
No ho endevinareu no, home, perquè no. És un noi... És que és molt forta la història d'aquest noi, perquè és un noi basc que es diu Íñigo Quintero, que s'ha fet famós...
Íñigo Quintero.
Saps qui?
TikTok.
Per TikTok, exacte. Aquesta cançó va sortir fa un any i va passar sense pena ni glòria i ara a través de TikTok s'ha fet viral i és número 1 a Noruega, Bèlgica, Àustria...
Carai.
I també a Espanya també és número 1 ara mateix. I poca broma, perquè en poc més d'un mes la cançó ja frega prop dels 100 milions de reproduccions a Spotify, o sigui...
Íñigo què?
Quintero.
Ah, he posat Cantero, per això no em sortia.
El Cantero era un altre, no?
Sí,
no,
per això.
Fill de... El Fari?
Sí.
Bueno, en tot cas.
És, quin noi és d'aquí? A veure, a veure...
Sona bé,
si no
veure
si té
flor. Cap d'aquests, és que el noi no és molt... O sigui, s'ha fet famós ara...
No és la seva cançó.
Ell no es dedicava a la música, però va treure, era el seu hobby, llavors va treure aquesta cançó...
Però fa temps.
Fa un any, ningú la va... Bueno, allò que està allà, sí. Ningú l'escolta, i de cop la gent comença a penjar vídeos per TikTok amb la cançó...
És curiós.
Es fa superviral, i ara és això, número 1 a moltíssims països, que no parlen ni castellà.
No, no, clar, jo m'imagino els noruecs, no? Perquè
que...
segurament deuen, la deuen cantar sense saber
sense
ben
saber
bé
res.
Res.
Sense
també
saber res.
Aquí també
ens
passa bastant,
home,
eh?
Clar.
No, no, per això, mira, a mi m'ha sorprès veure,
no, sí que és
veure això, que és número 1, o sigui,
molt bé.
Més escoltat ara mateix.
Que segur que Azerbaijan també és la més escoltada. Sí.
Doncs podria ser, jo no ho descartaria, no ho descartaria.
Al final has acabat escollint una bona
has vist?
Una cançó, perquè
és
ens ha descobert
ella,
un tema, no?
Sí, ja ho sabia, ja.
Olfacte, olfacte.
Ah. Sí, olfacte. I escolta, i aquí, per exemple, clar, ningú t'ha triat a Espanya.
A Espanya la més escoltada és aquesta.
Ah, aquesta?
Ahir, mira, ahir era Bad Bunny, amb Ai. Una cosa que es diu Mónaco, que ha tret ara nou disc. No sé si ho sabeu, això.
Sí.
La setmana passada va treure nou disc, sí. Bad Bunny. I llavors va col·locar com gairebé totes les cançons al top 50, però avui ja ha començat a baixar la cosa.
La Mónaco i... és aquesta que té una lletra molt, molt marrana.
No sé si és Mónaco la cançó que té, aquesta que s'ha fet tan viral.
Tan viral.
És aquesta.
Aquesta és Bad Bunny?
Sí.
Tengo la via.
Crec que no és aquesta.
Pot ser que sigui... Crec que no és aquesta.
Pot ser que sigui un preview.
Totes em sonen igual.
La que és una mica pujadeta de to.
Sí, no.
Podria ser. Jo,
pot ser.
Vaig llegir un fragment sí. i...
Ens diuen que sí, es confirma que sí.
És preview.
Quina poesia eròtica.
Sí, sí, jo també vaig veure per Twitter i vaig dir aquesta lletra.
Ai,
sí,
estem perduts.
Però escolta, i llavors, Espanya, diguéssim, sí. Que és l'amic Íñigo Quintero,
sí.
Però... Què és el que més sona, també, potser ara mateix?
Ara, no? Això t'ho puc buscar, perquè ara així de memòria, clar.
Ara aquí fem preguntes, Mercè.
No, ara no, jo la llista.
Aquí heu de venir preparats.
Mira, t'ho dic.
Aquí heu de venir preparats.
Ja t'ho he buscat.
A veure.
Bad Bunny amb Mónaco, la segona més escoltada. La tercera també és Bad Bunny amb Perro Negro.
Carai.
Tot Bad Bunny, eh?
La quarta també és Bad Bunny.
Estem molt malament, que... perquè tot sigui Bad Bunny.
No, no, llavors, la número 6 és Kiko Rivera.
Kiko Rivera.
Ho has dit amb un to com d'esperança i ens acabem d'enforrar.
Kiko Rivera amb El Mambo. És una cançó sí. que també s'ha fet molt viral a TikTok.
Aquest home no és el fill de la Pantoja.
Exacte.
La
sí, però és DJ i cantant.
Deixeu-me dir que aquest noi és simpatiquíssim.
Sí, és veritat.
És molt simpàtic.
A veure, és que el talent no va renyit amb
no,
la simpatia.
Simpàtic,
no, però em va cridar l'atenció.
Sí. I què t'ha cridat l'atenció? Perquè avui és l'aniversari també d'un grup important.
D'un grup important, Estopa. Estopa avui fa... compleix 24 anys.
24 anys?
24.
Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa
que abanica tu mirada
tan despacio y tan deprisa tan normal y tan...
24 anys,
estopa,
eh?
Estarem a l'estudi, no, Mercè, per felicitar-los en directe.
Que passi, estopa!
Dentro, estopa. Escolta, moltes gràcies.
A vosaltres.
Has fet jugar,
molt bé,
fet aquí
molt
viatge per aquestes tops ten del món. Ens farà jugar més o no?
Vindes sí, si voleu, algun altre dia em dieu i vinc.
Anem dient països, que per països, vull dir, tenim...
Que no quedi.
Aneu dient. Però dieu-los bé, aquest cop. O sigui, no em busqueu països que no tinguin llistes.
A veure, si a Sud-Àfrica no canten, quin és el meu problema?
Canviem de país, no? Perquè...
Fem coses instrumentals, també.
Sí, mira, si voleu, el pròxim dia fem instrumental.
Gràcies, Sandra. Mereixem res. Breument a publicitat i a la tornada ens espera la penúltima hora aquí al Fabricació Pròpia.
Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
5 minuts ara mateix que passen de les 3 de la tarda. Moment per recórrer el territori català i ens expliquin de primera mà les nostres corresponsalies quins han estat els temes més comentats del dia. I des de Can Magí de Torà ja podem connectar aquesta hora amb Jordi Coscollola. Jordi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal? Com esteu per aquí, Ràdio Estel?
Molt bé, Jordi. Com va des de Can Magí?
Molt bé. Un dia tranquil·let, per això.
A veure, quin és el tema més xerrat a la botiga?
Mira, avui es parlava bastant del tema de les guerres, tant per un cantó per les de Quiloès i així d'Ucraïna, com per lo que està passant a l'altre costat d'Egipte, Palestina i tot. I molt el tema de la tardor, que també ens estan caient les fulles i la gent es queixaven de que els tenien els jardins plens de fulles i que les havien de treure i venien a comprar bastant bosses de mesures així orgàniques per fregar-ho tot. I sí, es parlava bastant d'aquests temes, així amb diferència, el de la guerra, però així com a tema poble interior, també sí. Molt el tema de les fulles i de la tardor, perquè ara aquests paisatges aquí estan començant a canviar.
Comencen a canviar, això és important, aquests paisatges del Solsonès. Jordi, perquè tu ja has notat, diguéssim, entre la clientela, que ha canviat una mica ja la vestimenta, vull dir, ja van amb jerseis, o encara es mantenen amb el polo de màniga curta.
Aquí la gent és molt forta, N'hi ha algun que encara va estar amb màniga curta, però no. De bon matí veus que porten ja la seva jaqueta, el seu jersei així de llana, i després de cara al migdia tarda, doncs poder se'l van canviant. Però tornen cap al vespre, ja tornen a enganyar, perquè ja es fa fos més aviat, i tornen a posar-se el jersei, que ja comença a picar fort, això.
I hi heu notat també un increment pel que fa més als productes de tardor, Jordi, o no?
Sí, ara la gent ja comença a agafar els moniatos, d'aquí la secció de la fruita i verduleria, ja també es comença a activar més el tema de començar a vendre castanyes, ja la gent es va animant. Tenim la secció dels panellets també en marxa, i també ja se n'està gastant algun. La veritat que sí, la gent està animada,
La gent està animada. Mira, doncs, per ja acabar, demanem com sempre, Jordi, primer de tot, per cert, promoció aquesta setmana, què teniu d'oferta, Can Magí?
Mira, ara ja que hem parlat dels moniatos, els tenim molt bé de preu. Si te'n quedes 5 unitats, en regalem 2 més. Imagina't.
Carai.
Qui vulgui, que passi.
Què són, més de moniatos o de castanyes?
Aquí, castanyes.
Castanyes.
Els moniatos s'estan introduint a poc a poc. Amb 2 anys cap aquí també s'estan venent més, però les castanyes marxen molt. I de cara a la setmana que ve ja segur que haurem de fer el doble de comanda.
Perfecte. Doncs ja ens ho explicaràs, Jordi, per acabar. Previsió del temps i el trànsit a aquesta hora.
Mira, ara mateix està sortint molts dels treballadors que veig que va sempre aquí al davant, que deu haver fet el canvi de torn a la LED C4, i estem a 22 graus amb un saltapat amb alguna clariana de tant en tant. Veus que va sortint el solet de tant, així, mica en mica.
Però fantàstic.
Està el cel tapadet, eh?
Tapadet, eh? Avui tenim el dia. Doncs, sí. Jordi Coscollola, com sempre un plaer. Moltes gràcies per aquesta connexió des de Can Magí de Torà. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
8 minuts ara mateix que passen de les 3. Candela, moment de repassar les notícies vintage.
Sí, i avui ens n'anem cap a l'any 1968. Cap al 18 d'octubre.
És que al final,
és que
això...
És que el tiririririri... L'esteu allargant cada com més...
Perdona, qui va triar la sintonia?
Jo.
Ah, doncs després no et queixis.
No, no, però
si
és que...
Si ens encanta.
Estic no ja queixis, si ens encanta. Agafar, no sé com es diu en el llenguatge musical. No, no, d'agafar la vostra pista per una banda, el tiri-tiri-tiri, fusionar-la...
És que és el que anava a dir. Has fet aquest gest a la Paula dient, va, baix, ens hauries d'haver fet de nosaltres, ja, no?
Clar, haurem de fer així, no? Un per banda i banda.
Ah, ens has de fer callar.
Molt bé, va. Doncs ens n'anem cap al 18 d'octubre de 1968, era divendres, i com que ahir tu, Marta, vas parlar, la teva realitat paral·lela, de la, del rei, no sé, de la numismàtica...
Numismàtica.
Doncs jo crec que vas invocar, sense donar-te en compte, el rei de la numismàtica, perquè avui el diari, el 18 d'octubre de 1968, buscant informació, m'he trobat justament el rei de la numismàtica.
Adiós.
Dinero, dinero, és com s'aixecava el rei de la numismàtica cridant al matí, dinero! Bueno, aquest senyor...
És que van molts calés, aquestes monedes, eh?
I tant, ui, i tant. Sí. Vull dir, ells somien en rodó. En
home, clar.
Rodons,
i pla.
Circulars, i plans. Aquest senyor es deia... era el conde de la cambra, que es
com?
Veu que...
El conde de la cambra?
Sí. Bueno, a veure, que era el rei, ho he dit jo, per la notícia, no? Ho he deduït després de...
Però, Candela, això era el seu nom artístic o era així realment?
No, 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 no. El nom artístic és el rei de la numismàtica, el nom normal és el senyor conde de la cambra.
M'agrada més el nom real.
Però fa gràcia, el conde de la cambra.
Estrella. De la cambra. La cambra tot junt. No, no, no hi ha l'art.
Ah, la cambra.
És la cambra.
De la cambra.
Sí. Havia donat una donació importantíssima de monedes als Museus Etnològic de Barcelona i al Museu de l'Ombre de París. Un museu que desconeixia. Jo no
Museu
sé
de l'Ombre.
Sí, museu... és aquest Museu de l'Ombre.
El Museu de l'Ombre, que ei, té història, es va fundar el 1937, eh?
Ah, mira.
Sí, sí, vull dir, vosaltres aneu a París i encara el podeu visitar.
Museu de l'Ombre.
L'Ombre, i trobes coses de l'home de la prehistòria i d'antropologia. Vull dir, divertidíssim. Bon, qui no va a París pensant ja amb el Museu de l'Ombre.
Perdona una cosa, ombre de ombre de ombra?
O no, d'home, d'home.
D'home, eh?
D'home, d'home. Perquè si parlen d'antropologia...
Bé, doncs que sigui l'ombra dels nostres...
No, no, l'ombra del temps. El que passa és que o sigui, en el diari anava traduït de l'ombre.
Val.
De l'ombre. Bé, i a part, també hi havia les monedes del senyor conde de la cambra, d'acord? Vull dir, hi havia coses de l'home de la prehistòria, de l'antropologia i de les monedes.
Museu de l'Ombre. A la plaça del Trocadero.
Però tu, mira,
ara més posant en dubte la teva paraula, Candela.
Ara m'he sentit com l'Anna Pris fa uns dies que va dir, què passa? Dic una cosa i m'ho heu de buscar tot a Google.
És veritat.
Home, per favor.
Aquí no remem, eh?
No, o sigui, que és aquesta desconfiança. Posar les meves paraules en entredit.
A l'avinguda Trocadero, eh?
Trocadero, maco.
Aneu-hi tots, vinga, aneu tirant cap allà. Va, aquest senyor, el conde, era poseedor d'una de les més importants col·leccions numismàtiques d'Europa. I no sé si això, Marta, tu ho sabies, no? Perquè ahir vas estar informant.
Home, molt.
De què vas estar informant?
De numismàtica.
I concretament d'una moneda de la princesa Leonor que s'encunyarà i s'està preparant per l'aniversari...
31 d'octubre.
Pels seus 18 anys.
Sí.
Aquesta moneda, òbviament, no hi era, perquè no existia tot això. Però no coneixies, doncs, que aquest senyor era el rei de la numismàtica, no?
No, 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 clar.
De la cambra.
La veritat és que jo ja ho sé, que em van faltar... A veure, vaig atacar molts fronts, però me'n va quedar algun per explorar, perquè el món de la numismàtica, Candela, tu ja, ara que ets dins, és extensíssim.
És extensíssim. Jo directament he anat al... el de best important person.
Clar, 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 per resumir.
Per resumir, que és aquest conde i que era un dels posseïdors, ara ja no, d'una de les més importants col·leccions numismàtiques d'Europa. En total, el conde va donar valioses monedes de cobre procedentes de Nigèria para que incrementen sus colecciones de arte negro, ¿vale? Però els diaris d'abans feien una cosa que els d'ara no ho fan.
Sí.
Vull dir, sabeu allò que es diuen que sempre s'ha de posar la informació important al principi?
Sí, sí, bàsic. Sí. Sí.
I per què es deia que... Això, en teoria s'havia de fer abans, perquè es veu que com que els diaris passaves la informació per telegrama entre una corresponsalia i l'altra, aleshores, si es perdia informació, almenys havia arribat la informació més important.
Ho teníem.
Correcte. Això és en principi, però... No sé què va passar als anys 1960-1970, que això de posar la part important al principi s'ho passaven pel forro de la faldilla, d'acord? I ho posaven tot al final de la notícia, perquè la notícia acaba de la següent manera. Diu, se trata de piezas únicas realizadas a mano hace 200 años, completamente diferentes una de la otra. Ja et dic jo que si fas una cosa a mà...
Clar, lògic.
I té 200 anys, no acostumen a ser iguals. Vull dir, i a més, si són rodones. Vull dir, tu fes dues rodones aquí,
impossible,
ara.
Impossible.
Impossible. Qui és el xulo que de les fa iguals. No, impossible. Però alerta perquè diu, cada moneda pesa 8 quilos i eren empleades para comprar esclavos y mujeres. Però què coi, que 8 quilos? Una moneda? Però de quina moneda estem parlant? Jo crec que el senyor Conde... O sigui, o que van enredar el senyor Conde amb el tema de les monedes a Nigèria, o que el Conde va enredar els museus etnològics i de l'ombre de París.
A la cambra, aquest.
Perquè amb una moneda de 8... O sigui, de
8 és una garrafa d'aigua,
Pisa
més que una garrafa d'aigua.
Home, si l'has de tirar, clar, és impossible. No. O els homes de Nigèria eren fortíssims tots, que anaven amb monedes, doncs
No et picaven a la butxaca, monedes de 8 quilos? Vull dir, has de tenir una butxaca
és
molt gran.
És que no t'hi cabien a la butxaca. No vull dir, tu veus una persona...
T'has en carro.
Mira, és que tu veies una el robaves, perquè ja sabies que et portava una moneda.
Aquest xaval.
Vull dir, que primera,
també és veritat que si te la roben, te n'adones, que et treuen una moneda de 8 quilos de la butxaca.
Sí. També és veritat, també és veritat. De fet, és que la moneda va primer i després vas darrere.
Escolta, seguim amb més notícies.
Sí?
Sí, home, vinga, va, una notícia
doncs,
més.
Seguim amb notícies, deixem la numismàtica i parlem de la premsa del cor, perquè Jacqueline Kennedy estava a punt de casar-se amb Onassis. Oh, yes, Sálvame de l'any 1968, però... Sí, 1968.
Bueno, que recordes l'altre dia que parlaves tu del iot de l'Onassis,
sí,
que era la Cristina.
Sí.
La Cristina va morir.
Sí.
I llavors d'aquí...
Es va casar
amb la Jackie. Núpcies.
Ja us estic jo movent els anys. Sí, jo estic aprenent. O sigui, no us voleu imaginar. La notícia encara no està confirmada, però és igual, perquè en termes de premsa rosa, quan sonen campanes ja ho has de publicar, perquè després ja vas tard. És a dir, tu sents, s'estan a punt de casar, i si no ho publiques, ja s'han casat i han tingut fills. Vull dir, tot va molt ràpid a la premsa rosa.
Sí.
Que ens ho digui el Jaume Borja demà, però em donarà raó. La Jacqueline Kennedy, com bé indica el seu cognom, era la viuda del president dels Estats Units, el John Fitzgerald Kennedy, però com que l'havien matat en un tiroteig, coses d'aquelles que passen un ex-president, la Jacqueline va reemprendre la seva vida amb el magnat naval Aristóteles Onassis. Un griego, això és el que ja diu el diari, no ho dic jo, de origen, pero nacionalizado argentino, propietario de poderosos intereses navieros y considerado uno de los hombres más ricos del mundo.
Calés.
Ei, la Jacqueline no es mocava mitja màquina, màniga. Perquè
ja
passa...
Com...
Que no.
No, és que era una màquina, també. Era una màquina, la tia.
Era una màquina escollint els homes.
Home.
Dius, passes del president amb més carisma d'Amèrica abans d'Obama, perquè per mi hi ha el Kennedy i Obama, com a presidents preferents. Carismàtics dels Estats Units.
Símbols.
Sí. I després ja te'n vas al més ric,
el més ric
del món. Vull dir, és que l'anunci del compromís matrimonial l'havia fet la mare de la Jacqueline a través de la secretària particular de la seva filla, que ja és manera rebuscada d'anunciar una cosa. Vull dir, hi ha masses ponts i després la notícia es perd. Tot i així, no entenc perquè... Si ho havia dit la mare a través de la secretària oficial, la notícia del matrimoni encara no estava confirmada. Vull dir, és una cosa que dius, tanta oficial... O sigui, són persones en principi oficials?
Clar. Sí. Si comences a fer passar la paraula, com a mínim assegura't que és una cosa segura.
Ho dius,
perquè és que si després s'ha de desmentir...
Pues es veu que no.
No en renou.
No. Segons el comunicat de la secretària, una tal Nancy Tuckerman, la boda tindria lloc en una setmana. I com havia sortit l'amor entre la Jacqueline i l'Onassis? Doncs segurament en el... És la meva teoria, en el funeral de John Fitzgerald Kennedy. Perquè Onassis i Kennedy eren vells amics. I segur que en anar a donar el pèsam... Saps allò que vas donar el pèsam?
Sí.
Doncs allà acaba sortint el tomàquet.
Bueno, i estàs en un moment tou...
Jo vaig veure quatre bodes i un funeral, a mi que no m'enredin. Vull dir, al final tot surt del mateix puesto.
Sí,
de la tristesa surt l'amor i de l'amor surt la tristesa.
Sí, no, ja.
La Jacqueline es casaria amb l'Onassis tenint 39 anys i ell 62 i divorciat, com ara em deies, de la Tina a l'any 1960. És a dir, ja feia uns anys que s'havia divorciat, que també era filla d'un magnat nàutic.
Sí,
i tots veus... Aquí hi ha molta endogàmia. El diari apunta que Onassis, abans de Jacqueline, havia sigut, i amb això acabaré, amigo íntimo que traduït avui en dia vol dir foll amic continuat, de la cantant d'òpera...
Qui? La Maria Callas.
La Maria Callas. Tots ho feien entre ells. Vull dir, a mi no em diuen que aquest Onassis anava amb la peixatera del barri. No, no ho trobo bé. No,
Déu-n'hi-do. 1968, és el que passava un dia com avui.
Era un any mogudet.
Sí,
interessant.
Va, fem una cosa. Marxem a publicitat i jo ja... Saps això que noto?
Estàs nerviosa.
Sí, la
digestió. Sonen campanes,
Bueno, és que ja fem el cafè. Primer hem de fer la digestió. Sí, i després farem el cafè.
Home, sí.
Sí, candela, perquè jo ja aleshores... El Riqui Mata i la Mireia Porta, recordeu, de producers. Això serà a partir de les 4.
Quins nervis.
Però abans... Va, fem-se una campanes o no?
Sí, mira, perquè d'aquí uns minuts parlarem amb el Nil Rider, que és tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona.
Musée de l'Homme.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts ara mateix que passen d'un quart de quatre de la tarda, Jarque.
Sí.
Tot seguit parlarem d'un dels temes preferits d'aquest programa. Ho hem dit abans.
Sí.
Saps què, no?
Sí.
Les campanes. Ai, aquestes campanes. Sí, fa uns dies parlàvem amb el promotor de la única escola de campaners de Catalunya, us en recordeu, a la Vall d'en Bas. Avui ens centrarem en Fabricació Pròpia a parlar-vos d'unes jornades que se celebraran aquest cap de setmana i que aprofundeixen justament en aquest sentit més simbòlic de les campanes.
És que és preciós. Mira, aquest divendres i dissabte se celebrarà a l'Ateneu Universitari Sant Pacià la segona edició de les jornades de campanologia, que aquest any, Mercè, giraran entorn al valor immaterial que ja t'avanço, que és immens, que tenen les campanes i que descobrirem al costat del Nil Rider, que és tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona. Nil, bona tarda.
Bones tardes.
A veure, tu també, ara ho sentíem, ho deia la Mercè, som uns apassionats de les campanes aquí a la Fabricació Pròpia. Què tenen les campanes que, doncs, això criden tant l'atenció i agraden tant?
Doncs que són un element de comunicació comunitària, que és una mena de missatge que tots entenem i tots descodifiquem i que ens expliquen coses d'una cosa, d'un aspecte que cada vegada està menys de moda, és el concepte social, la comunitat.
Sí, perquè, de fet, la setmana passada en parlàvem d'aquest element comunicatiu, no?, que molts doncs, desconeixem precisament de les campanes, que és molt més que un simple repic. Parla'ns d'aquest valor immaterial de les campanes que precisament se centraran en les jornades de campanologia que se celebraran properament.
El valor immaterial del toc de campanes, de fet, és el toc manual de campanes, perquè la vessant comunicativa només es pot produir d'humà a humà, de persona a persona, en aquest cas mitjançant l'aspecte sonor. La persona que toca campaner comunica a la persona, persones que ho escolten, un missatge en relació a un codi que només coneixen entre ells, per tant, amb un patrimoni sonor que s'identifica entre uns i altres. El valor simbòlic implica les comunicacions diverses que tenen a veure amb la vida quotidiana de l'ésser humà, doncs, dels diferents tipus de dies i de, per exemple, una cosa que és molt cruel dir-ho així, però que agrada molt tocar, no els tocs de difunts, els tocs de clamoreig, perquè són molt sentimentals. No és tocar perquè avui és festa, que també que tots estem contents, no és tocar perquè una persona a la que tens una relació, estàs anunciant que aquesta persona hi ha falta i que s'està donant a terme les exèquies o que s'està donant a terme les exèquies, i és una cosa que té tot un valor que es transmet de campaner a campaner o documentalment, en molts casos recuperem tocs documentalment, que són els mateixos que havien sentit els nostres avis, els nostres besavis, i que encara hi ha gent que el recorda. Per tant, juga tot amb una vessant immaterial, que és la producció d'un aspecte material, que és el moment de colpejar una campana, de fer-la bugar, de fer-la sonar, produeix un so que la gent identifica.
Clar, ara estaves parlant, Nil, d'aquestes campanes, quan aquest toc de campanes, doncs, quan hi ha doncs, això, un funeral, per acomiadar-nos d'una doncs, persona estimada, però també ara estava pensant, per exemple, als casaments, no?, quan també se sonen aquestes campanes, i de fet, sí que és veritat que la sonoritat és molt diferent, no? És a dir, un toc doncs, desprèn molta més alegria, i en aquest cas el de difunts, evidentment, és com molt més trist, no? Vull dir que les campanes tenen també un repertori.
Oh, clar, és evident. Els tocs de campanes transmeten emocions. Per tant, les emocions són tal qual un les ha d'expressar. És evident que un toc de campana és una cosa normalment amb una sensació de dramatisme que no tenen els tocs de festa, que el que tenen és una agilitat i una alegria molt més punyents.
Tu apuntaves també, Nil, que aquests tocs de campana ens transporten, diguéssim, al passat, ens arrela, diguéssim, a unes tradicions ancestrals, però creus que tenim el llegat patrimonial assegurat? És a dir, amb aquestes noves generacions de campaneres i campaners, hi ha joventut interessada també en tocar campanes?
Sí, però el llegir no ens ha de fer perdre l'escriure. Que hi hagi joventut no vol dir que no hagin de conèixer el passat. Vull dir, quan dius ens arrela el passat, sí, però els campaners toquen des del present i ho fan pel present. No ho fan per una reminiscència antiga, que és el que moltes vegades la gent sembla, que digui, no, pas, és una cosa arcaica i antiga. Sí que és una cosa antiga, però que ha perviscut durant els anys, que va estar a punt de morir-se, desgraciadament, i que ara hi ha una fornada de, sobretot des de fa una colla d'anys, de nous campaners que pugen a les torres a comunicar. Això no vol dir que tot valgui la pena, tot es pugui fer. Una de les coses que hi haurà que es tractaran en les jornades serà la formació dels nous campaners per comunicar aquests missatges.
Clar, Nil, però amb això que m'estàs dient, vols dir que el que es toca ara difereix del que es tocava segles enrere, o els missatges són iguals, són els mateixos?
Les maneres són les mateixes. Hi ha moltes coses, per exemple, que te trobes amb bones voluntats, però de bones voluntats l'infern és ple. Doncs mira, com que és la setmana de la gent gran, tocarem campanes. Bueno, escolti, vull dir, no oblidem que la campana té una funció litúrgica i que funciona amb una funció litúrgica. Toca ser festa perquè és festa i perquè en aquella parròquia aquell dia és festa. No perquè és festa la parròquia al costat. Llavors, la setmana de la gent gran, ja no hi ha res en contra de la gent gran, quin és el motiu de tocar campanes per aquesta gent gran? Vull dir, potser es poden fer altres activitats. La mar de xules per la...
I amb sentit, no, Nil?
Exacte. Aquest sentit és on anem.
Molt bé.
És on anem. És els nous campaners. La formació dels nous campaners ha d'anar en comptes a la transmissió d'un llegat.
Entesos. Parlem ara, Nil, d'aquestes jornades de campanologia, que, com deien, se celebraran el divendres 20 i dissabte 21 a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Què passarà? En què consistiran aquestes jornades?
Doncs són un seguit de conferències per aprofundir el coneixement. Normalment, les campanes han estat relegades al concepte de la cultura popular, sense ser un concepte pejoratiu, i això implica que es fa des del voluntariat, i que es fa des de la bona voluntat, ja n'hem fet esment, però que es faci des del voluntariat i la bona voluntat no implica que s'hagi de fer amb una rigorositat i una seriositat que mereixen aquest toc de campanes, perquè és un fenomen comunicatiu. No es pot equivocar el missatge, diguem-ho així. No podem confondre el personal. I això implica ser seriós. Ser seriós no vol dir ser avorrit. El contrari, moltes vegades diem, és que és molt seriós, has de ser més divertit. No. Tu t'ho pots passar molt bé, i ens podem divertir molt, i ho fem, o jo considero que ho fem, sent seriosos, fent el que fem. D'això ja valdrà una part. hi haurà una part, tota una part molt important que parlarà d'aquesta formació dels nous campaners, en el qual es vindrà a parlar de l'Escola de Campaners de Joanetes. Mm-hmm. Hi haurà el doctor Francesc Llopibaio, que és una persona de 50 anys que forma campaners, que vindrà a parlar de formació, i sobretot hi haurà tota una part de conferència inaugural, també retre homenatge sí. als campaners de Cervera, que han sigut els únics que han mantingut, de temps immemorials, els únics que no s'han mai patit una mecanització, mai han perdut la tradició del toc manual de campanes, amb una comunicació que parlarà de la consciència que tenen ells com a grup i que han rebut de que el toc manual de campanes és un servei a la comunitat, no és un escut, és un servei.
Uh-huh. Uh-huh. Interessantíssim, tot el que es podrà viure en aquestes jornades. Suposo que estan obertes a tot el públic o qui s'hi vulgui inscriure, sí. com ho ha de fer això?
Sí, hi ha un enllaç per inscriure's, sí. Ha anat corrent per les xarxes socials, en alguns diaris hi és, però si no es pot inscriure algú i vol venir, doncs endavant, vull dir, ningú li posarà barreres al vent, perquè és impossible.
Molt bé. Escolta, Nil, si et sembla, et posem tres sons de campanes i ens expliques una mica què et suggereixen i si t'ajuden a situar-nos en les jornades de campanologia, d'acord?
Sí.
Va, escoltem els primers. Nil, això ja s'anima, eh?
Després de tres tocs de totes les campanes, de les 11 campanes medievals del Llonsis, comença el clamoreig, van pujant totes les campanes, i el que expliquen és que és tot una manera de tocar totes les campanes, les 11 campanes,
sí.
D'una manera molt suau, en el qual, de tant en quan el campaner vol, per tant, quan cada de les persones que hi ha, quan cadascú considera que és el seu moment, repiquen una mica més fort, uh-huh. i deien que eren les animetes que es deixaven sentir.
Ah.
Hi ha tot un tema d'improvisació, i no és allò de...
És com un jazz pels campaners.
Té un puntillo, sí, però ja no és tot, té un puntillo. Hi ha una base rítmica, no?, de la campana grossa i el rèpic de la petita, en el qual tu, sense perdre el codi, cada vegada el fas diferent per no avorrir-te ni avorrir. La gent interpreta que els tocs de la campana grossa i el rèpic de la més petita és
Ostres,
el toc X.
Això és meravellós. Nil, tu això ho saps tocar o no?
El clamoreig no.
Mm.
És aquest de la català, perquè cada torre té el seu toc. Mm. Nosaltres al Pi sí que ho fem, no
sí.
és igual.
Evident. Santa Maria del Pi, d'aquí de Barcelona.
El Pi, de Barcelona, es toca els tocs de difunts amb clamoreig, però sí. és el mateix que a València.
Curiosíssim. És a dir, això, el València està destinat o està reservat per uns... és a dir, pels campaners més experts, o és una qüestió bàsicament territorial? És a dir, el sap tocar qui és de València?
El sap tocar qui és campaner de la catedral. Els tocs són diferents per cada torre.
Mm-hmm. Escolta, és que això és tot un món, eh? Pels que no hi estem avasats, és fascinant. Hem escoltat aquest clamoreig de València, Nil, i si et sembla bé, va, escoltem aquest segon toc.
És un toc d'un vol català per excel·lència, un toc català per excel·lència. És el campanar aquest que mai a la vida s'ha pervertit, posem-hi cometes al pervertit,
sí.
el qual totes les campanes tenen els mecanismes antics que s'havien generat als segles XVIII i XIX,
sí.
que van tenir campaner titular, per tant, una persona que pujava el campanar cobrant fins a gairebé els anys 2000,
uh-huh.
i que va néixer una associació arrel d'això que han mantingut tots aquests tocs tradicionals que els va ensenyar l'últim campaner, en Jaume Font.
Sí.
En aquest cas, el que es veu és... el que se sent, més que el que es veu, el que se sent és el tocar a seure, el toc català, que per excel·lència mai fan voltes, aquell concepte tant de pel·lícula que les campanes fan voltes.
Sí, tant.
No, els catalans fem una volta de 359 graus, que diu el Daniel Bedó Rebés. Quan arriba a dalt, amb la boca dalt, amb la campana de 3.000 quilos a sobre de la part de fusta, diguem-ne, la perícia del campaner fa que allò ho para, queda boca amunt i li dona la volta. Per tant, no fan voltes en el mateix sentit, sinó que arriben a dalt, a la vertical...
I tornen a baixar. I
tornen a volta. Per tant, aquell moment de pausa que sent pom...
Ostres, això deu ser complicat, Nil? Aconseguir que la campana no doni la volta del tot, no? Això deu tenir... Se n'ha de saber.
Se n'ha de saber molt, perquè estàs pensant que són uns elements de 2.000 quilos, clar, de 1.800 quilos, que has de saber parar.
Clar, estem parlant de Cervera, però, escolta, sí, imagina't que el campaner comença amb aquest toc de campanes i s'equivoca. Bé, té la pega, doncs, que la campana li fa el gir complet. Què passa en aquestes ocasions?
Normalment no et passa.
No passa, eh?
Normalment no passa, perquè abans de posar-la, abans d'arribar a dalt, n'has de saber molt, ja.
Clar, 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 clar.
Abans n'has de saber molt.
Va, anem al tercer so de campana, a veure on ens transporta, Nil. A veure, això són campanes, Nil?
Això és una matraca.
Ah.
Això és una matraca.
Val.
Forma part del paisatge sonor del campanar i del campaner.
Ah.
Del Glòria del Dijous Sant al Glòria de l'ofici de la Vetlla Pasqual,
sí,
les campanes resten mudes. I els avisos, les sortides de professor, la missa de la Cena del Senyor, tots aquests, inclús la missa de la Vetlla Pasqual, s'avisava amb el so de la matraca.
Carai.
Implica també una funció dels campaners i els campaners, en el qual torno a aquell concepte de que ens agrada molt pujar els campaners i per tant són molt bé, que no, encara se senten campanes per la Setmana Santa, quan teòricament no se n'haurien de sentir. Perquè s'han perdut les matraques i doncs s'han de recuperar els elements materials per poder mantenir aquest so immaterial. En queden algunes i algunes, les que queden, funcionen, que és el més interessant.
Nil, això és una cultura vastíssima, eh? En quants anys fa que tu estàs interessat en aquest tema? Perquè té molts fronts i és riquíssima aquesta cultura de la campana.
Sí, no, ja fa bastants anys que hi anem al darrere.
Clar, de fet, tu demà dissabte, participaràs en una conferència, és Toc de Campanes a la Barcelona del segle XXI. Apuntaves tu també abans, que aquesta tradició que s'ha de mantenir, malgrat el pas del temps, evidentment, ens pots fer una mica 5 cèntims de per on anirà la cosa i com estan això? Com són aquests tocs de campanes a la Barcelona del segle XXI?
Doncs són molt inferiors als que hi havia fa 100 anys, molt inferiors. Les reformes litúrgiques fan canviar la solemnitat dels dies i les classes de tocs. I l'important és mantenir tot el que es pugui i adaptar tot el que sigui convenient. Més que una radiografia o una posada en solfa del que hi ha a Barcelona, que això ho farà l'Amadeu Carbó,
sí.
El que faré més serà reflexionar sobre la importància de mantenir i de recuperar tocs amb consciència i de quines són les variants documentals i orals que funcionen, que tens per fer la recuperació del paisatge sonor del toc de campanes a la Barcelona del segle XXI, perquè, com ja he dit i em faig pesat, no és una concepció historicista del passat, sinó és un concepte del present.
Escolta, parlant del present, Nil, què diries a aquests turistes que es queixen del so de les campanes cada estiu, que venen a Barcelona o a qualsevol poblet de muntanya d'aquí del territori i diuen que, carai, que les campanes els molesten a plena nit. Què els diries?
Bueno, doncs que... Amb la sort que no hi ha més. Les campanes han de tocar, els rellotges han de sonar i les campanes han de tocar i la gràcia és aquesta, forma part del nostre paisatge sonor i ho ha de seguir formant.
Molt bé, Nil Rider, tècnic de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, gràcies per mantenir aquesta tradició, malgrat, com dèiem, el pas del temps. Que vagin molt bé aquestes jornades.
Gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Ràdio Estel.
Et notes cansada?
prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Cuando te hablen de amor y de ilusión.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda i hem fet la digestió i ara és moment de parlar amb la Maria Vescomte, que ja ens acompanya aquí a l'estudi.
Què tal, Mercè? Quantes ganes tenia de tornar a estar aquí amb vosaltres?
Nosaltres ja saps que estem contentíssims de comptar amb tu, Maria. De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui parlarem el dimarts passat, no sé si saps que va ser el passat 10 d'octubre, va ser el Dia Internacional de la Salut Mental i avui parlarem de salut mental. I tu diràs, i com parlarem de salut mental, des de quin prisma, què té preparada avui la Maria per parlar de tot això? Doncs hem preparat un programa molt xulo. Tenim 3 testimonis, oients de diferents, d'edat diverses, que donaran la seva opinió. I si et sembla, Mercè, escoltem els testimonis i anem debatint.
Doncs em sembla perfecte, però si et sembla, Maria, abans d'escoltar aquestes persones que avui ens portes, primer parlem uns minuts amb el Manel Anoro, que és metge de família del Cap Besòs, perquè ens expliqui quin és l'estat, no?, de la salut mental, que tu ens parlaves que just doncs, fa una setmana i un dia, no?, el passat 10 d'octubre, aquest Dia Mundial de la Salut Mental.
Exacte.
Per tant, volem parlar amb ell per preguntar-li doncs, quin és l'estat de la salut mental en els caps catalans ara mateix.
Doncs
diria que ja el tenim,
sí,
no?
Sí, em sembla bona idea i crec que ja ens està escoltant. Bona tarda, Manel.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Aquí a la consulta.
Estem molt bé. Estem molt contentes de tenir-te amb nosaltres. Manel, primer volíem abordar el tema de com ha canviat l'atenció a la ciutadania, si és que ha canviat, en els últims anys pel que fa a salut mental.
Aviam, jo us sentia parlar que el Manel us parlarà de la situació de la salut mental a Catalunya. Jo, dins de la meva modèstia, us diria que jo us puc parlar una mica del que conec. Clar. En el barri on treballo, que és el barri del Besòs, que és un barri amb molta problemàtica de salut mental i molta d'altra. I una mica us puc parlar de la meva perspectiva. Porto molts anys treballant de metge de família i això, una mica el que veig des de la meva visió, eh? No, jo no us puc parlar de la visió més global, tot i que tinc les meves, diguem-ne, el meu pensament o les meves idees, però bueno, jo us parlaré sobretot de lo que és l'atenció que veig jo en un barri com el Besòs, que és un barri de Barcelona, de la perifèria de Barcelona. I la pregunta de com ha canviat, jo crec que ha canviat, no? Vull dir, els problemes de salut mental representen una part molt important de l'atenció que fa la primària, dels problemes que ens ve la gent a demanar acompanyament i ajut. I continua sent-ho des de la pandèmia, evidentment sembla que ha augmentat fins i tot una mica més, i el metge de família o la metgessa de família doncs som els que rebem per primera vegada, no?, totes aquestes demandes. El que és veritat és que la preparació segurament de tot el que són els metges de família doncs també ha anat canviant, ha millorat, no?, l'especialitat de medicina de família, són més anys, és més complexa, i l'abordatge del metge de família, amb totes les limitacions que tenim, no?, doncs intentem que sigui el millor possible.
Segur que sí, Manel. I, per tant, diries que des del Pla Presc, que ens situem una mica a l'època de la pandèmia, s'ha dotat de més recursos, per lo menys pel que fa al teu CAP?
Bé, hi ha hagut com molts plans, no?, de dotació de recursos i tot, però és veritat que a la primària tot això no es nota en res. Vull dir, nosaltres continuem treballant amb els mateixos elements. Sí que és veritat que s'han incorporat uns nous elements, no?, unes noves professionals i companyes, companys en els centres, que són les referents de benestar emocional. Mm. Aquesta ha sigut una figura que ha estat com, bueno, molt debatuda i no es té molt clar encara quin és exactament el seu paper i el que ha de fer. Nosaltres sempre hem demanat que el que necessitem és gent que ens ajudi en l'assistència i això no és exactament el que fa. Però, bueno, tenen la seva funció, fan bastantes coses, però aquest ha sigut una mica l'element estrella que s'ha volgut dotar de recursos a la primària. Però si l'atenció primària ja és des de fa molts anys, no, la ventafocs del sistema sanitari, la salut mental és encara menys que la ventafocs. Per mi la salut mental, tots els recursos de salut mental són els més abandonats que existeix ara mateix a la salut, a la sanitat pública, segurament, sí, sí.
Manel, i encara, clar, sorprèn, perquè ja ens ho imaginem que deu ser així, però ara, en un moment en què la salut mental, no, ostres, s'ha posat al centre, no, que se'n parla més, que, sí, que hi ha una visibilització, no, una normalització, no, Manel? També sobta, no, això que estàs dient, de dir, ostres, com no la salut mental hauria d'estar, no, en un altre pla?
Bé, la salut mental segurament ha sigut una de les especialitats de salut, sí, que li ha passat una cosa, que és que des de fa molts anys el sistema, o en general, s'ha tendit a que sigui la iniciativa privada la que la sostingui, no? Això passa en moltes podques, en passa en altres activitats, però menys. I la salut mental, al final, ha arribat el moment de dir, mira, qui vulgui salut mental, que se la pagui, no? I aquest és un karma que s'ha anat com repetint, no de forma explícita, però ha anat per sota, i és una mica el que ha calat, que la gent, vull dir, si vol aconseguir una salut mental de qualitat, una atenció en salut mental, doncs se l'ha de pagar. Evidentment, segur que tots els nostres polítics, la gent que decideix, no acudeix per res a l'atenció pública a tractar-se els seus problemes de salut mental ni els seus familiars, sinó que va a la privada.
Exacte.
I tot això per mi ha influït molt, molt, molt. Però insisteixo que la salut mental és tot i el que ha passat i tot i el que es diu, no? Perquè,
sí,
bueno, també som una societat en què tendim a dir moltes coses i a l'hora dels fets, pues, és una altra cosa, no? Vull dir, tendim a dir, a expressar, a escriure, a parlar, a llegir, tot, però quan es tracta de fer, pues, és una altra pel·lícula.
Sí, Manel, i per això trobo que és molt interessant que puguem tenir espais com aquests, en el que avui hi ets tu, i puguem estar donant veu a tot això. I tenia una pregunta, Manel. Quanta gent angoixada ve a la teva consulta?
Molta, molta. O sigui, a vegades els metges de família detectem l'angoixa no perquè el pacient ens vingui perquè se sent angoixat o ens diu que està angoixat o no pot dormir o el que sigui, o que li costa respirar. L'angoixa moltíssimes vegades no es detecta per símptomes tan clars, sinó són moltes vegades somatitzacions, que diem nosaltres, no?, que són símptomes físics associats a un malestar o un malviure psicològic. Mals de panxa, diarrees, mals de cap, tot això, a sota el que hi trobes, doncs, són situacions de vida que la persona va anar amb ansietat. I això és, vamos, no sé, és que no ho he comptat, però vull dir, és la major part del que fem nosaltres a les consultes, segurament. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Manel, mira, tu no sé si saps una mica la meva història, però fa 10 anys...
La conec, sí,
la coneixes. Una metgessa, psiquiatra, va dir que un intent autolític que jo havia fet era una crida d'atenció dins la voràgina en la que jo em trobava en aquell moment, lo perduda que estava. Aquest feedback encara em va enfonsar irremeiablement molt més, i va ajudar a que, lamentablement, més endavant em fes una altra de més greu, no? Com a col·lega sanitari i com a persona, perquè primer ets persona, però com a col·lega sanitari, què has de dir d'aquesta opinió d'algú que en aquell moment t'ha d'ajudar?
Bueno, evidentment, la trobes una opinió que no és vàlida, no? I fins i tot és negativa, tu ho expliques molt bé, no? I d'algú segurament que no està pensant ni en el que està fent, no? Perquè si aquesta psiquiatra segurament li fa reflexionar sobre el que ha dit, potser començaria a pensar que això no ho hagués hagut de dir, no? Jo una mica el que diria és que tant els psiquiatres com el metge de família, però segurament els psiquiatres, això llegint, ho veus, han de tenir tres característiques bastant importants, no? Una és la, diguem-ne, la genuïtat, no?, del professional. O sigui, nosaltres, els metges, no hem de ser gaire diferents de com som al carrer o amb les nostres famílies. Som éssers humans i ens hem de comportar, penso jo, amb el nostre coneixement i amb el nostre saber, però no ens hem de comportar molt diferent de com som en la realitat, no? Aquesta és una. Després, ser empàtics, no? L'empatia és una part importantíssima de la nostra feina, el posar-nos al davant del pacient i, sobretot, a dins d'ell i saber, no?, passar de la taula i saber com es sent el pacient, no?, amb aquesta empatia. I l'últim, que crec que és fonamental i que en psiquiatria és la base, hem de ser positius i esperançadors. Un psiquiatre o un metge de família que no doni positivitat i no doni esperança, no dic falses esperances mai, ni dic que sigui positiu en un sentit sabent que no hi ha res a fer, sinó que sigui positiu en tot, no? Que sigui positiu, que doni esperança. Doncs ja no hi ha... Vull dir, evidentment, un pacient que va a un metge i el metge no li dona esperança, doncs hauria de canviar de pacient. I si jo com un psiquiatre no li dono esperança, és que s'ha de canviar immediatament de psiquiatre, no?
Doncs, Manel, l'únic que puc pensar i dir és tant de bo fa 10 anys enrere m'hagués topat amb algú com tu.
Bueno, sí. Doncs això, ja, això ho fa el destí, no?
Això ho fa el destí.
Les casualitats.
Clar. Manel, no, i tot el, o sigui, escoltant el que dius és que realment la paraula cura, no? I no som... És...
Bueno, sí...
És, no? I són aquelles paraules en el moment escaient, que bé, que igual la Maria no les va tenir, no? Però
no, directament no
les va tenir.
Bueno, els metges, us diré un secret.
A veure.
Metges, quan hem sigut pacients o som pacients,
sí,
i sabem escoltar i mirar, ens adonem de moltes coses i també ens ajuda, saps? O sigui,
sí,
que els metges, ser pacients, ho hem sigut moltes vegades i ho serem. Doncs aquesta eina, jo als estudiants de medicina sempre els dic, sempre que sigueu pacients, obriu les orelles, obriu els ulls i aprengueu del que no voleu que passi, no? I això és un aprenentatge que, bueno, vas fent. Això i llegir, clar, evidentment, llegir llibres, també.
Una persona molt sàvia, el Manel, Mercè. Segur que el tindrem alguna altra vegada.
Doncs nosaltres el truquem quan vulguis. Sí, sí, no? Perquè és necessari escoltar veus com la del Manel Anoro, metge del cap del Besòs. Una abraçada ben forta, Manel. Gràcies per estar avui al Fabricació Pròpia.
Vale, molt bé. Cuideu-vos. Adéu. Gràcies.
Clar, Maria, perquè ara també és una pregunta com molt general, no?, dir-te tu, clar, què és per tu la salut mental, no?, avui que toquem aquesta salut mental.
Doncs és una pregunta molt complicada de respondre, Mercè, perquè hi ha molts factors entremig i al final jo crec que un ho respon des de la seva experiència, no? Per tant, per mi, des de la Maria i per la Maria... El que més s'apropa a tenir salut mental o una bona salut mental és la pau, Mercè.
És trobar aquesta pau, no? Aquest equilibri.
Aquesta calma, que això es diu molt ràpid i totes ho tenim a la boca, però és tan complicat i realment quan la sents... Uau, que gratificant, Mercè.
¿Hemos venido para ser felices? Esa es la gran pregunta. La felicidad hay quien piensa que es un acto intelectual. A mí me parece que no. La felicidad es algo cordial. La felicidad es un sentimiento, una emoción, como una especie de adolescencia y de abandono del alma del hombre. Y si se dice, como se piensa con frecuencia ahora, no, la felicidad consiste en tener todo lo que se desea. Lo que se desea es la felicidad. Bastaría con eso.
Ja està. Qui és aquesta conversa que ens has portat avui?
Sí, és un tall de l'Antonio Gala, que al final ve a dir alguna cosa així com que la felicitat no s'ha de buscar, que si es troba, es troba, i que si no, que la zurzan, que hi ha una cosa molt més important, diu ell, que és la serenitat. I llavors va una mica en
lligat amb aquesta pau, no?
Amb el que jo et deia.
Si et sembla, ens has promès tres testimonis avui, no?, de tres persones que has pogut parlar i que bé, ens han cedit, doncs, a la seva vida en aquest sentit, part de la seva vida. I, de fet, comencem amb el primer testimoni que ens porta avui la Maria, és l'Artur, i ens explica això des de Barcelona.
Hola, sóc l'Artur, sóc actori, tinc 32 anys i crec que s'hauria de parlar molt, molt més de salut mental
perquè crec que només es parla de salut mental entre la gent que patim o hem patit dolor fort de salut mental, i a la literatura se n'ha parlat moltíssim. Des de... Bé, jo estic més a prop de la literatura de teatre, Sarah Kane, Jean Genet, Coltes, Shakespeare... Se n'ha parlat moltíssim, moltíssim, però fora del teatre també la Virginia Woolf, la Pizarnik, tanta gent que n'ha parlat. Doncs parlem-ne nosaltres, que fa falta, perquè tothom té salut mental. Alguna gent té una bona salut mental, altra gent la té dolenta. Si és que...
És que se n'ha de parlar. És el que diu l'Artur, no?
És el que diu l'Artur, i és una mica trist a la vegada, perquè tot funciona una mica així, no? Fins que no ho pateixes i no saps com és...
Com que no tens la valentia de parlar-ne, no?
Exacte, i no ho pots explicar a una altra persona, no? És com si tu no ho haguessis patit i jo t'ho he d'explicar, Mercè. Hi ha un moment en el que t'ho hauré d'explicar i tu ser empàtica, no? M'agrada també la relació que fa amb la literatura, Mercè.
Doncs mira, et volíem demanar, porta'ns un dia també, no?, aquests referents literaris
en
salut mental.
Un dia parlem de... Sobretot són dones, he de dir, però la veritat és que m'emociona molt llegir-les. Em sento molt reflexada i és un moment molt, molt intens i molt emocionant.
Ara hem escoltat l'Artur, però la Maria avui també ens porta un segon testimoni. En aquest cas és la Isabel, ella té 69 anys i ens parla des de l'Escala, de l'Empordà.
Me n'alegro que la salut mental hagi deixat de ser la germana petita de la sanitat pública, malgrat que encara queda un llarg camí per recórrer. La salut mental abasta malalties molt greus que es mereixen tots els recursos possibles per atendre i tenir cura de les persones que les pateixen, moltes vegades per tota la vida. Però m'agradaria incidir en un aspecte no menor que tenim a l'abast de la mà: el respecte. El respecte davant totes les malalties mentals, però sobretot en una que tenim més a prop, les depressions. No caiguem en titllar de feble la persona que la pateix.
M'agrada molt aquest enfoc que dona la Isabel, no? Aquest respecte, no, Maria?
Ah, exacte, i a part, sense voler-ho, ha trencat un altre mite / estigma en salut mental, que és patir no va ni de febles ni de forts. De la mateixa manera, Mercè, deixa'm ser crua, que una persona que està passant un procés de càncer que és duríssim, no se t'acudiria dir-li si és feble o si és fort, perquè això no va d'adjectius.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió que també avui ens aportava la Isabel, però diria que tenim un darrer tall, és la Joana, que ens aporta el seu testimoni, en aquest cas des de Bogotà.
He viscut depressions, he viscut ansietats a uns extrems bestials, he viscut la sensació de pànic, he conviscut amb la por, i he tingut molts estats alterats. I el que puc dir ara és que la salut mental és aquell estat en el que pots dissimular davant de totes aquelles persones que consideren que quan no tenim salut mental alguna cosa ens falla. Mantenir la façana, enganyar, mentir, perquè totes les persones que acaben humiliant i fent que ens avergonyim, doncs tenir-les ben lluny.
És dur, aquest testimoni de la Joana, no? Perquè el diu amb molt ímpetu
i
molta força.
Amb una actitud, no?
Oi que sí, però destila molt enfado, no? I és aquest enfado envers a totes aquestes persones que l'han titllat a ella o el que ella estava travessant amb el seu patiment. Per tant, entenc això de posar-te la careta, no? Perquè... Al final...
És habitual, no, Maria, això? Quan passes moments de dir... mira, saps? Ho posem tot sota...
Exacte, és millor...
Sota la catifa, no? Escombrem sota la catifa.
Intel·ligentment és millor protegir-te.
Ja.
Si creus que en comptes de braç rebràs insult, és millor protegir-te i sentir-te més, més fort o més forta, com jo ara, per poder-ne parlar.
Ostres, Maria, moltíssimes gràcies. Hem d'agrair moltíssim avui els testimonis de l'Artur, de la Isabel i de la Joana. Moltíssimes gràcies per la vostra generositat, per haver parlat amb la Maria, per haver-nos dedicat aquests minuts confiant-nos també, que és per vosaltres la, la salut mental. I Maria, clar, que això encara no ho hem dit, però recordem també els nostres oients que si tenen ganes de conèixer més sobre el que escrius. De fet, tu escrius sobre salut mental i ho fas del diari del Jardí de Sarrià Sant Gervasi, no?
Ah, cop sí? Al mes. Em poden trobar allà. I digitalment, si em segueixen
també
per Instagram, ho poden, em poden trobar i em poden, i em poden llegir.
Doncs escolta, estarem molt pendents. Fins aquí l'espai d'avui amb la Maria Bascompte, el Fabricació Pròpia, però no ens posem tristos, perquè
no,
em
però
sembla que d'aquí unes setmanes ens portaràs a, no sé si ens portaràs ja aquestes referències literàries que ens havies
sí,
promès.
Potser sí, potser sí. Però això cada vegada se'ns fa més curt, és, això és bona senyal.
Doncs Maria, que vagi molt bé. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
I després d'aquests minuts que hem dedicat a l'espai social avui a la Fabricació Pròpia, ja sabeu que els dimecres tenim aquest raconet per parlar doncs, de temes de salut mental o altres iniciatives socials, ho fem amb la Xamiro i la Maria Bascompte. Arribem ja, ens anem apropant al punt de les 4 de la tarda, ens posarem al dia amb els principals titulars, i a la tornada, ai Maria, pensava que havies marxat, però no has marxat, t'has quedat aquí. No. Escolta, no, és que a tu et faré il·lusió. Saps amb qui fem la cafè de les 4?
Amb qui?
Mira, doncs amb els actors, no sé si has anat a veure de producers al Tivoli.
No, la veritat
no?
És que no.
Tens pendent. Encara sí. Estàs a temps. Fins al 7 de gener es pot veure el musical del moment que tothom en parla de producers al Teatre Tivoli de Barcelona. Doncs després del butlletí informatiu al Fabricació Pròpia farem aquest cafè amb els actors Riqui Mata i Mireia Portes.
Uau!
Que són els, un dels protagonistes d'aquest musical. I parlarem una mica doncs, de quines són les seves sensacions. De fet, ja fa unes setmanes que són a la cartellera del Tivoli i cada vespre, això t'ho puc dir, perquè molts dies passo per davant.
En plena, no, Mercè?
Ple de gom a gom, amb autobusos, i doncs que volen veure aquesta, aquest musical que ha arribat a Barcelona fins al 7 de gener. Vinga, va, que ens apropem, com dèiem, al punt de les 4 i parlem amb ells. Lo cerca que ando de mí.